Berlín, la capital d'Alemanya i un dels 16 estats federats del país, és la proposta de viatge que us volem fer a continuació. Temps recomanat de visita, 3-4 dies per tenir una visió general de la ciutat. Si voleu visitar museus i algun dels atractius que trobem a pocs quilòmetres, jo recomanaria un mínim de 5 dies. La ciutat es troba al nord-est del país, a uns 70 quilòmetres de la frontera de Polònia. La seva condició de capital i altres atractius que anirem descobrint han contribuït a convertir-la en la ciutat més poblada del país. La superfície de Berlín és de 892 quilòmetres quadrats, 4 rius travessen la ciutat i aporten bellesa al patrimoni arquitectònic que contempla com segueixen el seu curs. La ciutat està habitada per prop de 3 milions i mig de persones arribades d'arreu del món i atretes per les seves característiques. Berlín és un centre cultural artístic de primer nivell i una de les ciutats més influents de la Unió Europea. Amb una trista història al darrere, avui el mur que va caure fa més d'un quart de segle és una motivació més per descobrir una de les ciutats més interessants d'Europa. Al finalitzar la Segona Guerra Mundial i a causa de la divisió d'Alemanya, a Berlín es van crear 4 sectors d'ocupació, el soviètic, americà, francès i anglès. El 1949, els 3 sectors occidentals van passar a dir-se República Federal Alemana i el sector oriental, el soviètic, República Democràtica Alemana. Berlín Occidental va superant la guerra i la seva economia millora substancialment. Res a veure amb el que passa amb l'economia soviètica. Les bones condicions fan que fins al 1961 quasi 3 milions de persones deixessin l'Alemanya Oriental. I justament va ser la fugida de la població el que va provocar que la nit del 12 d'agost de 1961 es decidís aixecar un mur que va dividir territori, famílies, cultura. El 13 d'agost, una tanca provisional de 155 quilòmetres i 12 punts de pas anunciava la divisió que va durar 28 anys. Des de la seva construcció i fins al 1989, més de 5.000 persones van tractar de creuar el mur. Unes 3.000 aproximadament van ser detingudes intentant saltar-lo. Les xifres dels morts no estan massa clares. Alguns investigadors asseguren que podrien arribar fins a 1.000 persones. Les xifres oficials parlen de 264 víctimes. La caiguda del mur va ser un dels esdeveniments més importants del segle XX i el punt i final a una de les vergonyes d'Europa. Després de grans manifestacions a l'Alexanderplatz el 9 de juny de 1989, el govern de la República Democràtica Alemana va comunicar que el pas a la banda oest de la ciutat estava permès. El dia següent van començar a caure parts del mur i a viure escenes emocionants, el retrobament de famílies que es van tornar a veure després de 28 anys. Avui podem recórrer un quilòmetre 300 metres de mur a la zona coneguda com Eastside Gallery. També es poden trobar altres restes en diferents punts de la ciutat i en l'exposició topogràfica del terror al costat del Checkpoint Charlie. Aquest fet tan dramàtic, doncs avui és també motiu de visita de milers de turistes que volen descobrir la història de la ciutat. Christian Tafler és el responsable de comunicació de l'Oficina de Turisme de Berlín. Ell ens parla de com les restes del mur són una icona de la ciutat.
El mur és el símbol de la divisió de la ciutat i també és muy importante por los alemanes, pero yo pienso que para otros países también es también el símbolo de la reunión de los dos países alemanes y por eso es un símbolo de nuestra historia y es un símbolo de nuestro país y de nuestra ciudad Berlín también.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
El cantant Nino Bravo va escriure la cançó Libre al primer alemany que va morir intentant travessar el mur, Peter Feitzer. Era un noi de 18 anys, un obrer de la construcció que va intentar creuar el mur amb un amic. A més de fer el seguiment del mur a Berlín, hi ha altres punts bàsics per contactar amb la història de la ciutat. El Parlament, molt recomanable pujar fins a la cúpula, construïda per Norman Foster. Des d'allà hi ha bones vistes de la ciutat, com des de la Torre de Comunicacions. Altre punt inevitable que es troba a prop de l'Ajuntament Vermell. També cal visitar la nova sinagoga i, per suposat, la Porta de Brandenburg. Però, tot i que no podem obviar la importància de l'arquitectura a la ciutat, la proposta que us volem fer també és visitar els barris. Visitar els barris, i és Christian Tatler qui de nou ens explica alguns punts inevitables.
Per a mi és l'església de memòria en el oest de la ciutat, cerca del Kurfürstendamm, i també algo que és quasi nuevo, muy muy cerca de esta iglesia, és el Bikini. El Bikini és un shopping center, pero un shopping center con una arquitectura increíble, maravilloso, es de las 50s, y se remodelaron esto en los últimos años y ahora es una perla de arquitectura. Esto es algo la gente tiene que ver. Tiene una vista al parque zoológico increíble y tienen tiendas que son por una temporada con nuevos productos de Berlín también. Vale la pena ir.
Quasi 200 museus trobem a Berlín, 5 dels importants concentrats a la denominada Illa dels Museus. La ciutat acull alguns dels més importants museus del món. El nostre company de viatge, en Christian Tatler, ens donarà les pautes per no perdre's res important. Vull avançar-vos que hi ha dos que són absolutament inevitables. El Museu Pèrgamo, que és el més visitat de la ciutat, en l'interior la impressionant col·lecció d'antiguitats del Museu d'Orient, i el del Museu d'Art Islàmic. També s'ha de tenir en compte que no podem deixar de veure el Museu Nou. De fet, va ser construït el 1855, però durant la Segona Guerra Mundial va patir importants desperfectes. No va ser fins al 1980 que es va començar a reconstruir. Van passar 70 anys fins que es va tornar a obrir al públic.
La Isla de Museus també ofereix el Bode-Museum, el Galeria Nacional Antigua i el Neues Museum i el Pergamon Museum. Son los 5. Y ahora se construyen una nueva entrada y de la Isla de Museos. Se llama Galería James Simon. Y eso es una arquitectura moderna, pero tiene mucha conexión a los edificios históricos. Y se van a abrir el próximo año.
Però no tot ha de ser l'arquitectura i els museus. No us podeu perdre els parcs de la ciutat. Berlín és una ciutat on la bicicleta pot ser un bon mitjà de transport per recórrer els parcs, que són absolutament impressionants. Per 12 euros al dia podeu llogar una bicicleta. Christian ens explica com són aquests parcs.
Berlín és una ciutat muy, muy verde. 40% de la superfície són parcs, bosques, lagos, ríos, y mis mejores parques es uno que es casi nuevo, es un parque que se llama Gleisdreieckpark, es muy cerca de la plaza de Potsdamer Platz, es nuevo, es un parque para disfrutar el verde, no es solo para ver, puedes hacer deporte, hay conciertos, hay cafés, hay un halfpipe para los jóvenes y todo. Y un otro que pienso que es un parque que es muy, muy especial y es muy típico de Berlín, es el Tempelhofer Feld. Tempelhofer Feld es el antiguo aeropuerto de Tempelhof. Y ahora se cambian a un parque inmenso. Y es el único parque en el mundo que tiene una pista de aviones para hacer deporte como biciclar o ir en kitesurfing o algo como esto. Yo pienso que es un parque que es único en el mundo.
Berlín té un gran atractiu per artistes, dissenyadors i músics de tot el món. La ciutat, que està en permanent moviment, marca tendència en diferents àmbits, sense anar més lluny en el món de la moda, però també en l'art i en tot tipus d'art, per ser exactes. Berlín és la ciutat amb més grafitis d'Europa, la ciutat on es rescaten espais abandonats per convertir-los en espais culturals, on proliferen els mercats de segona mà, on les botigues d'instruments musicals poden arribar a tenir 5 plantes, com el Jazz Music, en el carrer Oranienstrasse, que per cert és un carrer que heu de recórrer de dalt a baix si visiteu Berlín.
In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall.
A la capital d'Alemanya podeu trobar qualsevol tipus d'allotjament, qualsevol tipus d'hotel, de totes les categories i en qualsevol punt de la ciutat. Nosaltres volem recomanar-vos, per la seva ubicació, però també perquè no tindreu cap dificultat amb l'idioma, el Gat Berlín, un establiment funcional, amb un bon esmorzar, molt ben situat al costat del Checkpoint Charlie. El Gat Berlín forma part d'un projecte ambiciós que dirigeixen la Viviana i l'Àlex Serra des de Barcelona. A més del de Berlín, tenen un altre establiment a Lisboa i estan treballant amb ampliar aquesta petita cadena que es preocupa moltíssim pels seus hostes. I de la gastronomia el que podem dir-vos és que és tan variada com la ciutat. Si voleu tastar el menjar típic, cap problema, trobareu per tota la ciutat parades per consumir salsitxes, patates o xucrut de bona qualitat, però també hi ha força restaurants. Restaurants de qualsevol lloc del món, molt recomanables els asiàtics, especialment els vietnamites i els turcs. I qui sap molt de la cuina que es fa a Berlín és Paco Pérez, el xef català, té el restaurant Singbay. Paco Pérez, un restaurant de cuina mediterrània, la capital berlinesa, que a més ha estat guardonat recentment com el millor restaurant estranger de la ciutat. Paco Pérez ens parla de la cuina berlinesa i també de la que fan al seu restaurant.
Berlín és una ciutat una mica rarota en el tema gastronòmic. Comptem que Berlín és una ciutat molt nova i que ha sigut molt... Molt barrejada, o sigui, hi ha conceptes importants. O sigui, a Berlín els seus plats són el schnitzel, llavors, que ja sabeu que és una carn empanada molt fina, prima, gran. Les sopes de tomàquet, el codillo i les salchiches. Això seria la base d'una mica del que és la cuina berlinesa, però després... evidentment hi ha molta cuina turca, hi ha molta cuina asiàtica, moltíssima. Bueno, ja tenim pues, una mica de guillot, no? Intentem pues, fer el millor de casa nostra, intentem pues, plasmar tal com som nosaltres i fer la nostra cuina, no? Sempre anant amb una mica de compte i sapiguem per el client que treballem, no? El berlinès.